Bona tarda a tothom. Esteu just a la pàgina 107, programa de literatura de Ràdio Montblanc en col·laboració amb l'Associació Literària L'Escarritx. S'acompanyen, com sempre, en Sergi i en Pep i el desig de fer-la petar al voltant del món dels llibres de proximitat i universals. I avui ens ve molt de gust reprendre un tema que havíem abordat en un altre programa, que és al voltant de les curiositats al voltant del món dels llibres i dels autors. Havíem parlat de les llistes dels més venuts i avui parlarem una mica més específicament dels autors, de les curiositats envers dels autors. O sigui, qui llegeix d'alguna manera té intriga per conèixer el tema de l'obra, però a vegades aquesta conèixer l'obra també implica la necessitat de conèixer una mica de l'autor, no? Aquí hi ha una mica de l'avant, no? Vull dir, hauria importat ben poc l'autor, la vida de l'autor, sempre i quan, clar, l'obra sigui consistent, no?
Bona tarda, Pep.
Bona tarda, Sergi. Com veus això?
Jo ho veig igual que tu, però el morbo sempre crida una miqueta, no? Mira, jo mateix m'estic llegint, ara tinc a la tauleta de nit, tinc un llibre de cartes de Henry Miller, d'un autor d'Estats Units.
Henry Miller, sí.
A una amiga seva, Anaïs Nin. Cartes, i clar, hi ha molta literatura, però alhora és molt personal, també, no?
Sí, sí.
És molt intrigant, també, conèixer una persona que ha escrit tots aquests llibres, no?, que a tu t'han causat.
Sí, sí, vull dir això, et pica la curiositat per dir, aquesta persona que m'ha impactat amb la seva obra, o sigui, qui hi ha al darrere, no? Vull dir, què ha viscut, que, i d'alguna manera també intentar interpretar-ho a vegades, no? De dir,
sí, perquè en el fons, no?, un escriptor està narrant la seva experiència d'altres maneres, no? El que ha vist, potser el que ha sentit, però a vegades
sí,
el que ha observat, no? Però
sí, sí,
no deixa de ser aquesta experiència, no? I clar, i aquesta relació amb l'experiència de l'autor potser és el que ens agrada, no?
Exacte.
A veure si podem relacionar, no?
Exacte, perquè només s'escriu a partir de la pròpia experiència. Inclús, per exemple, una persona que fa ciència-ficció, no? O que fa un projecte futurista, no? Escriu una novel·la ambientada al 2024, parteix de la pròpia experiència. O sigui, el que fa és extrapolar, vull dir, partir del que ell pensa que serà i en el fons està parlant d'ell mateix. O sigui, en el fons sempre parlem de nosaltres mateixos. El que escriu, en el fons, d'una manera menys o més coberta, vas parlant de tu mateix.
Sí, 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 bueno, tots els autors te diran que les seves obres són molt personals, no? Que els estils, quan coincideixen, són pura coincidència o influència, a vegades.
Sí, sí, clar.
Sí, sí.
I clar, només pots realment parlar del que escriure reconeixes, per exemple. I hi havia algun autor que deia no puc fer un conte ambientat al metro de París si no hi he estat mai. Clar, desconec tot, desconec horaris, no sé si tanquen a la vespre o no tanquen a la vespre, vull dir, si vull inventar un conte al metro de París, si més no, o una o dos, o físicament el tinc que trepitjar, que et donarà més rebatge, o t'has de documentar. I clar, si tu fas un conte mirat al metro de París i fas que el protagonista es quedi tancat dintre i després resulta que tothom sap que el metro de París no tanquen tota la nit, clar, l'has ben pifiada, no? O sigui, en el fons, clar, per exemple, o escriure un conte ambientat al mar, no? Quan tu ets una persona de terra endins, no? O sigui, és molt difícil escriure sobre coses que no has viscut, no? Encara que et puguis documentar, no? Òbviament, per exemple, clar,
una persona... És una tasca de l'escriptor, la investigació, moltes vegades.
Ah, exactament.
Perquè potser una història te comença a dur a llocs que no t'imaginaves, però...
Exactament.
Són necessaris, no?, pel desenvolupament de la història.
Exactament, i a partir de la imaginació, no?
Clar.
Si et sembla, començaríem amb algunes de les costums d'aquestes atípiques dels escriptors. N'hi havia un, per exemple, que Juan Ramón Jiménez, molt conegut,
sí,
que era una persona que es veu que tenia una gran claustrofòbia i tanatofòbia, que no sé què és.
Tanatofòbia, a veure, tanatos segur que té una relació amb la mort, no?
Amb la mort,
veure mort,
sí, sí, sí.
O...
Segurament...
Segur que no anava cap vetllatori, no?
Ah, exacte, segurament...
No anava a vetllar cap cosa.
Quan Ramón Jiménez tenia la criteria per les coses tancades, no? Llavors hi havia la Virginia Woolf, que tenia la dèria de la por a tornar-se boja. Igual que l'August Strindberg, un escriptor que s'imaginava sempre que era víctima de conspiracions. Sempre estava pensant...
No?
Sí, d'aquell món, d'aquells amics, d'aquella família, vull dir, això és fotut, no? Vull dir, aquestes neurosis que ell intentava d'alguna manera treure'n fora a través de la seva escriptura, no?
Clar, és que la pròpia experiència, no? L'experiència d'una persona sempre passa pels filtres propis d'aquesta persona. I
sí, sí.
Aquesta persona pot tenir aquestes dèries, no?
Ara m'ha agradat això que has dit, eh?
Manies, a vegades...
Ara m'ha agradat, Sergi? L'experiència passa pel filtre personal sempre, no?
Home, clar, sí, si me'n recordo sí, sí. Un dia en parlàvem, no? De que les sí. noves tecnologies i tal, i que amb la televisió podia haver dues persones mirant el mateix i rebre sí, sí. un missatge molt diferent.
I tant, sí, sí.
I la metàfora era que dues persones assentades sí, sí. en el mateix sofà se podien estar distanciant.
Sí, sí, jo crec que dues persones no miren mai la mateixa pel·lícula, ni dues persones llegeixen la mateixa novel·la.
Clar, és que...
I en funció de l'experiència personal hi ha una recreació després, no?
Sí, sí. Bueno, i aquesta experiència mateixa, tu veus una pel·lícula i aquesta pel·lícula ja passa a ser part de la teva experiència.
Exactament.
La pròxima vegada que la veus...
Exactament, ja exactament.
No mires.
Exactament, som el que som i som el que hem llegit, el que hem escoltat, el que hem vist. Sí, clar, no, és veritat, això és, sí. molt, això és així.
Som un concepte molt abstracte, no? Tenim, hi ha moltes variables que afecten al final a la personalitat de cadascú.
Sí, sí, sí. Sí, no, i l'experiència ficcionada, clar. A través del cinema, de la novel·la, d'una manera també s'incorpora.
Està clar. A vegades són emocions molt fortes.
Sí, jo
per exemple... La música, la imatge...
Jo, per exemple, sempre als meus nens, quan els deia, per exemple, a veure, segurament jo els deia, no pujaré a l'Everest, vosaltres no ho sé, vosaltres encara hi sou a temps, jo no hi pujaré, però a través, si més no, a través de pel·lícules o de llibres, si he tingut una aproximació a l'experiència, no? Una mínima aproximació, eh? Vull dir, no té res a veure.
Sempre amb aquesta, amb un punt de consciència, no? De saber també que és una història pues, ficcionada...
Exacte,
que...
exacte. Però o sigui, la idea de que és una expedició a l'Everest l'he vist en pel·lícules i l'he llegida.
I,
per tant, m'hi enfronto ja d'alguna manera, vull dir, no és una experiència viscuda, però entenc el fred extrem, entenc aquella manca d'oxigen quan falten, no quan falten pocs metres, jo ho entenc, jo entenc que vegis el cim a 50 metres i aquells 50 metres siguin duríssims, hi ha gent que no els pugui fer, i penses, per 50 metres, això ho entens a través de la ficció.
Clar, sí.
Un altre que tenia les seves dèries també, l'Agatha Christie. L'Agatha Christie feia una cosa que fem els poetes, que fas tu i que faig jo, Sergi, que és quan estava embrancat en un procés d'escriptura, vull dir, en tot moment estava pensant en la seva novel·la, mentre cuinava, mentre fregava, mentre feia això, anava desenvolupant la trama. Això sí, a l'hora d'escriure tenia una curiositat molt especial. Li agradava escriure dintre la banyera, digue-li d'això, no? I ja tenia fet expressament un tauler, no sé com dir-ho.
Un escriptori de banyera?
No, una fusta, com un tauler, alguna cosa que li permetia amb comoditat, o sigui, sense mullar, posava els papers dalt, posava tot allà, i li agradava escriure allà. Però allà era el procés mecànic, o sigui, ella la història... l'anava anant des del final, sempre deia. Per escriure una bona novel·la de misteri, el truc que deia l'Agatha Christie és començar pel final.
Anar desgranant, no?
Sí, tot començar pel final, perquè llavors de dir per què és culpable, aquest és el culpable, i què ha fet, i per què ho ha fet, no? I a partir d'aquí tu vas omplint fins a arribar al començament quan se produeix el... assassinat, no? Aquest és un dels seus trucs, no?
Doncs sí, bueno, aquest tema d'escriure la banyera m'ha deixat una miqueta
impactat,
eh?
Perquè...
impactat,
no?
Sí, 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 sí. Jo moltes vegades ho he pensat, no? Que quan
sí, sí.
no tinc massa inspiració, per exemple, doncs miro l'espai on normalment treballo i escric i,
sí, sí.
I me'l passo allí...
Sí, i l'altra idea...
Procuro que sigui adequat.
L'altra idea d'Agatha Christie és aquesta de que quan estàs en ple procés d'escriptura estàs tan absorbit que realment, per exemple, estàs a la cua del banc i amb la novel·la costa més, però amb poesia, o sigui, te pot sortir un vers que no acaba de quallar, estàs a la cua del banc i necessites ràpid un llapis i un paper, no? Perquè el tens allà a la punta de la llengua i penses que no em marxi, no? Vull dir, realment quan estàs en procés d'escriptura és un procés absorbent, no? Jo crec que fins i tot dormint l'inconscient va anant madurant vers, va treballant, no?
Doncs sí, sí.
No, fins que no el tanques, el que dèiem abans d'entrar, no? Fins que no tanques el dius, he arribat fins aquí, mentre estàs absorbit per aquest procés t'aixucla.
Sí, sí, jo recordo d'estar dies d'allò que te'n vas a dormir, t'aixeques i reprens la idea del dia
exactament.
Abans i segueixes donant forma.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
hauria acabat rogada l'Agatha Christie.
Això també és veritat. Perquè
agafen aquelles descripcions que a vegades
sí,
sí. Pot no, estar allí 4 hores, 5
però,
hores.
Però ella comentava que llavors ja era efectivament escritura automàtica, o sigui, que ella agafava i els folis els escrivia a mà i els folis volaven, ja, perquè el procés l'havia fet abans. O sigui, ella ja sabia què volia escriure, només era qüestió de llavors ja de posar el paper. Pum, 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 pum.
Sí, sí, un bon mètode.
Llavors hi havia el Hans Christian Andersen, molt conegut per contes infantils, no? El vestit nou de l'emperador o l'aneguet lleig, que tenia una mania de duir sempre una corda damunt perquè era com un amuleto, no? No sé com si diu en català, com un amulet, no? Vull dir, i a la vegada, ell ho confessava sempre, deia, la corda serveix per dues coses, serveix d'inspiració i a la vegada em dona seguretat perquè si hi ha un incendi em podria despenjar per la finestra.
O sigui, una corda llargueta,
diu. Sí, una corda llarga, sí, sí, la portava sempre damunt.
Podria vull dir, estar penjada i...
És curiós, eh? Vull dir, que les dèries personals, vull dir, de... Que tots tenim, eh? Tots en tenim alguna.
Aquesta, sí, aquestes... i al final, la mostra, no? La pèrdua del sentit del ridícul, potser, en aquests casos, és com...
Sí.
El que transcendeix una miqueta, no?, d'aquestes persones que ja estan com... Ja han donat la volta
fins i... Fins i tot necessita explicar-ho. Si és una cosa que podries dir, la veig tan malaltissa que no l'explico, però ella al revés, però jo pel que he llegit aquests dies, ella necessitava explicar-ho, tot arreu on anava ensenyava la corda i deia això, no? Deia, jo estic tranquil perquè si hi ha un incendi em podré despenjar i a la vegada la corda m'inspira.
Mira.
Sí, sí.
Això ja cadascú, Déu-n'hi-do quines dèries, quina gent, no?
Sí. Llavors hi havia el Simenon, George Simenon, que és l'autor del Comissari Magret, que ell agafava una guia telefònica i a l'atzar triava 12 noms. L'atzar feia així, per exemple, la pàgina és 36, 48. Llavors, a partir d'aquests 12 noms, el cancel·lava 12 folis i a partir d'aquests 12 folis els escrivia una mica la biografia. Serien personatges que després entrarien a la seva novel·la. Llavors s'inventava 12 vides i això, clar, li donava coherència al relat, perquè després aquestes persones les posava dintre el relat i com que ells sabien, realment eren com si fossin persones reals, no?
També és un altre mètode, no?
Sí.
Parlant de l'Agatha Christie, molt de recopilar la informació, ordenar-la i quan no tens tot llest,
sí, sí.
Has d'escriure i l'altre
mirar. I llavors no causen contradiccions, perquè si tu tens la teva biografia, vull dir, aquella persona, si has dit que havia estudiat a tal d'això, vull dir...
Un altre mètode, no? Agafes, inventes uns personatges, els fots a tots a dintre d'un mateix espai, no? I
exacte.
Que d'allà, no?
Exacte.
Tu mateix ja vas,
sí,
vas
sí,
pensant
sí.
Les possibilitats, molt bé, molt bé.
Sí, sí. Sí. El Bernard Shaw s'inspirava i escrivia en una minúscula cabana circular del seu jardí, que estava construïda, això no m'he entès massa bé, sobre una plataforma giratòria que seguia la llum del sol. O sigui, havia de tindre algun tipus de
sí,
font
no?
D'energia que feia que anés girant.
A la mateix temps que el sol.
Exactament,
no?
Exactament.
Perquè, bueno, això deu anar relacionat una miqueta amb el que parlàvem abans, no? Amb l'espai, no? On cadascú es troba una mica còmode.
Sí, sí.
Serà més excèntric o menys.
Sí, sí. Doncs, però Déu-n'hi-do també.
Jo home volia tenir el sol sempre sí, aquí a la dreta.
Sí, 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 Déu-n'hi-do, sí, sí.
Arribant des del mateix angle tota l'estona, si havies de saber.
Sí, és on... I el plus, el famós plus de la Madalena, tenia un lloc especial per escriure també. En el seu cas, una habitació amb les finestres tapiades i les parets recobertes de suro per aïllar-se de qualsevol soroll. I llavors, vull dir, era tan maniàtic que diu que necessitava escriure en apartaments de lloguer, llogava un apartament, i llavors llogava, si ho podia permetre, el del costat i l'altre costat,
assegurava que...
perquè, per assegurar-se que necessitava concentració total i silenci. No, això quan escrius necessites, no? Realment, però no fins a aquests extrems tan malaltissos, no?
Bé, el so moltes vegades forma part de l'espai, no? Hi ha gent que és capaç d'estudiar o d'escriure o
sí.
De treballar amb música de fons i hi ha
sí,
gent que
sí.
Necessita silenci absolut, no?
Al contrari, hi ha gent que amb silenci absolut no pot escriure.
Exacte.
Que necessita uns sons quotidians que l'aïllen, precisament.
Sí, sí. Com el suro que ficava ell, no?
Sí.
Al final és el mateix efecte.
Sí, bueno, jo he conegut estudiants que realment m'ho deien. Jo estudio bé amb la ràdio, però la ràdio no l'escolto, o escoltant música.
Sí.
Realment la música es perd...
Està com de fons, no? És com que necessitem estimular-nos a un cert pla, no?, per poder
exacte.
Començar a treballar.
Exacte, això en funció és molt personal.
Clar, clar.
Després, per exemple, Flaubert, l'autor de la cèlebre Madame Bovary, Va estar 5 anys escrivint aquesta novel·la i també igual, va ordenar els criats que un seguit d'instruccions de com portar-li el menjar. No? Ell estava tancat en una habitació amb el seu bany, la seva dutxa, no s'hi dava res més que el menjar. I els criats ja sabien que no, que en una hora exacta havien d'obrir la porta, deixar-ho sense dir res allà, tots els plats preparats, i tornar a tancar. Vull dir, durant 5 anys va estar completament aïllat en un entorn totalment privilegiat en aquest aspecte per ell, no? Que no volia sentir realment a ningú.
Tot dins de les teves possibilitats, no?
Sí, clar.
Ja ho deies abans, que qui era que es podia llogar als pisos...
Sí, realment sóc conscient de que amb aquesta recerca que hem fet, una mica, aquella idea de l'escriptor pobre que van anar fent, tampoc en aquests casos no era així.
Bueno,
eh?
També estem parlant de casos...
Perquè
han sigut superventes.
Sí, en aquest cas, clar, estar 5 anys escrivint una obra i tindre uns criats... Criats posa aquí, eh? no criats, uns criats, que et cuinis tot això, vull dir, el poder adquisitiu que aquesta persona havia de ser un aristòcrata, vull dir, per poder permetre una cosa així.
Sí, sí, no crec que sortís al carrer aquest, sí. Del més baix.
I un altre, per exemple, que també m'ha sobtat, que és el Ramon Gómez de la Serna, que tenia 4 cases llogades, o sigui, 4 cases llogades a Madrid. És que realment tots aquests maniàtics del moment demostren tenir molt poder. Perquè i 4 cases amb 4 taules grans, on tenia tots els papers, tot això, perquè no volia que ningú toqués, i tal com ho deixava, ho trobava l'endemà, i escrivia 4 novel·les simultàniament. O sigui, una a cada casa.
Ella quan entrava... espais diferents, no?
Sí, espais diferents. Quan entrava en una casa, en un espai... escrivia allà, però clar, tornem al de sempre, o sigui, permetre el luxe de tindre 4 cases llogades, vull dir, no...
Aquesta gent o ve de bona casa o...
Exacte, no era un pobre desgraciat intentant que li publiquessin el seu relat, no?
Potser s'ha merescut també, vés a saber, no?
Sí, sí.
No sé, no conec tampoc la història.
I es veu que el Ramon Gómez de la Serna era un excèntric, diu que donava conferències vestit de torero, de pallasso, muntat amb un elefant... Sí, que això ja de pas una mica la...
Sí, no? Una mica Ruiz Mateos o Dalí de l'època, no?
Sí, jo crec que és creant un personatge. Jo crec
a vegades que... és per ser per enfrontar-se al món, perquè jo entenc, a vegades jo he tingut pensaments així també de, ostres, m'acosta una miqueta enfrontar-me a tota aquesta realitat que em ve, que a vegades m'abruma, no?
Sí.
Hi ha una defensa aquí que...
Sí, sí, sí. I d'aquesta manera, vull dir, el qui s'enfronta al món és el personatge, no tu, no?
Exacte.
Es poses l'altre i tu quedes, en el fons, dintre la teva fantasia, protegint, no?
Sí.
Però si dir l'altre, no?
Fantasia, sí, sí.
Sí, no sóc jo, no?
I quanta gent ho deu fer, això, eh?
Sí. El Thomas Wolfe era molt nerviós i aquest sí que també a mi m'apena una mica, perquè escrivia dret. O sigui, no podia suportar escriure sentant, no? Per tant, aquest té mèrit, també.
Deuria tenir una tauleta allí.
Sí, sí, escriure dret també té mèrit, no?
Potser escrivia allí a la barra del bar, no? Vés a saber.
Sí, sí. Llavors hi havia Anthony Burgess, que és l'autor de La naranja mecànica, que és una pel·lícula emblemàtica de la meva... adolescència, del Kubrick, que la va escriure, era una persona que no tenia res d'alcohòlic, però la va escriure amb un gest molt, molt gran d'alcohol, perquè diu, era l'única manera d'escriure el que realment sentia sense fronteres, sense tabús, no? Aquella pel·lícula és tan bèstia amb alguns aspectes que jo d'una manera conscient mai hagués furgat tant i hagués fet el que trec, no? Jo vaig escriure, tenia una història dintre i la vaig treure a través de l'alcohol que feia, i llavors se proposava de dir, el que he escrit no censuraré res, no? El que surti a raig quan estigui, quan això,
sí, no?
Ja ho diuen que a vegades un alcohòlic diu més les veritats que no pas...
Sí, no? I és estrany, no? Perquè jo he sentit molta joventut i molta gent que, bueno, que l'alcohol per desinhibir-te, no?
Per
adquirir alguna actitud social en cert moment,
sí.
No? Però ja per desinhibir-te és una línia estranya, em sembla una línia estranya, no?
Sí.
Hi ha
gent que ho comenta. Ara amb el tema dels whatsapps, tot això, És un problema. Jo he dit a tios, molta gent amb l'eufòria una mica surts de festa, amb l'eufòria aquella, tens un mòbil a mà, pots escriure qualsevol WhatsApp i vull dir i pots caure en l'error d'escriure coses que després quan estiguis a l'endemà te'n penediràs molt, no?
Sí, sí.
I passa, vull dir, és un problema, eh? Vull dir que l'eufòria aquesta de l'alcohol, aquest punt àlgid, i tens l'eina mà que dius...
I el baixón, després.
També. Aquella persona que no et cau bé, o l'inrevés, no? Aquella persona no t'has de dir-li això, o dir-li allò, i dius, ara aprofites aquest moment, i després, clar...
Després és una mica com l'excusa, també.
Sí.
És que estava borratxo. Eh?
Sí, bueno, també. També. Sí, sí, però pots escriure coses que no... Això, no?
Són línies que nosaltres mateixos ens tracem, no? Ens fiquem límits
sí,
i,
sí.
I sense un additiu no creuem certs límits.
Sí. Descriptors que han escrit sota els efectes de les drogues de l'alcohol, malauradament, ja ho dic, malauradament n'hi ha hagut molts.
Jo conec el cas d'Aldous Huxley, que té un llibre que em sembla que es diu Les portes de la percepció,
sí.
Que narra un trip d'aquests de cactus, de peyote, d'aquests dels indis asteques i tot això.
Sí, sí, sí.
I totes les sensacions que té, les coses que veu, les coses que sent, no? I aquest llibre, el va publicar.
Sí, sí, sí.
No? L'escriptor, l'autor d'Un món feliç.
Un món feliç, exactament. Sí, sí.
I és bastant científic aquest llibre, no? El tio també parla molt de què pot estar passant al seu cos en quant a química, no? També.
Exacte. D'una manera experimenta a través del seu propi cos. Bueno, el que feia Burgess amb la manaca mecànica, no? Experimentava sensacions i coses que
emocions,
no es veia...
No? Perquè són molt fortes les emocions que...
Exacte, que no es veia amb cor d'experimentar d'una manera conscient, d'una manera inconscient les podia evocar, no?
Veus, aquí el llibre encara no me l'he llegit, de la taronja mecànica. La pel·lícula sí que me l'he vist un munt de cops.
Ja l'he vist un munt de cop també, la pel·lícula,
llibre,
sí, sí. Sí, sí.
El llibre no...
El llibre té que estar bé, també.
Imagino que sí. Sí, el sí. Stanley Kubrick,
Sí, sí.
Amb la seva filmografia.
Sí, home, aquesta,
i amb la literatura,
Aquesta pel·lícula ha impactat, perquè en el fons també de dir si el subjecte no el treus del si el context segueix sent el mateix, el subjecte no canviarà.
Exacte.
Dir, intentes canviar amb un subjecte i després el poses en el mateix context. Vull dir, clar. I llavors, un altre, per exemple... que és el cas de Dostoyevski, que Dostoyevski era un jugador consagrat, i vull dir, què va fer? Doncs va aprofitar una de les seves experiències per escriure, per exemple, una gran novel·la que es diu El jugador, no? O sigui, aquest cas és a l'inrevés, no? És una persona que ja té un tipus de problemàtica molt conscient, no? És un jugador, és compulsiu, i llavors, vull dir, el que fa és de dir, ja ho reconec que ho soc, i sí que una novel·la, perquè dèiem abans...
Com una teràpia, perquè... això potser, no, també?
Sí, teràpia, i per què pot escriure-la? Perquè entén perfectament com se sent un jugador. Pot escriure perquè l'experiència la té perfectament. Anem bé de temps, no?
Anem bé per comentar un o dos autors més,
Ens queden un parell, no? El que deia abans, vull dir... de gent que vivia amb substàncies al·lucinògenes, amb drogues i alcohol, n'hi ha moltíssims. Arthur Conan Doyle, l'autor de Sherlock Holmes...
Que li donava a moltes coses,
sí,
me sembla.
Sí. Rubén sí. Darío, Norman Mailer, Truman Capote, Kerouac... Sentia parlar de Kerouac, no?
Doncs no.
Jack Kerouac és un escriptor hippie dels anys 70 i així, que escrivia molt, molt a raig. O sigui, hi havia unes novel·les que agradaven molt perquè no feia filtre literatura. O sigui, escrivia tal com parlaven els personatges, com vivien, com eren, no? I el Hemingway diu que bevia moltíssim. Bevia una beguda com un daiquiri, del qual se'n fodia 10 copes seguides i després començava a escriure. O sigui, realment...
Aquest també, no sé si és que s'ho va poder permetre després, perquè clar, aquest home ja va tenir vaixells, va tenir una finca a Cuba, aquest home també va viatjar molt, va estar a Espanya...
Sí, sí, exacte, la Guerra Civil. Sí.
I també bastant excèntric, no? Perquè
sí, diu, sí, sí.
Amic de Picasso i tota aquesta gent.
Sí, exactament.
No?
Sí.
Que va viure a París.
Sí, sí, el que dic, la nòmina d'escriptors que han abusat de... substàncies al·lucinògenes i l'alcohol, malauradament... És...
Si imagina't l'ambient de París, amb el Dalí per allà, amb el Picasso per allà, sí. Amb el, qui més hi havia? El Jean Cocteau també estava per
exacte.
Aquí. Hi havia el Hemingway.
Sí, sí.
Tota aquesta gent allà fotut. El Henry Miller també va estar per
exacte,
allà.
Exacte.
Tots aquests allà fotuts.
Sí, tota aquesta penya, sí, home, sí.
El que deuria ser allò verd.
Aquesta penya era perillosa, sí, sí.
Sí, sí, on deurien anar als bars i als carrers.
Sí, sí. I després, mira, parlant de París, l'absenta, no sé si l'has tastat mai.
Sí.
L'absenta, jo també l'he tastat i
em sembla que no he tastat l'absenta.
I vaig seguir el recorregut, vaig notar, sí, sí, per fer una classe, sí. Una classe del cos humà, no? Com segueix per l'esòfag i arriba a l'estómac, doncs l'absenta era...
A mi m'han explicat que pot ser molt dura l'absenta, eh?
Sí, sí, doncs clar, ingerir de grans dosis, hi havia Baudelaire, l'Herbert, l'Henrim, tots aquests simbolistes francesos, d'una manera conscient feien això, no? Vull dir, com l'estil Hemingway, tots aquests s'inspiraven bevent càncer d'herbs absenta, que els hi feia produir unes obres surrealistes d'una al·lucinació constant i terrible.
Sí, ara quan us dic, me sona d'algun retrat de Baudelaire, que una mica desarrapat el tio allí,
sí, sí, sí,
amb la camisa oberta.
Sí, 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 sí. Victor Hugo, Jack London, Strindberg, Oscar Wilde, tots aquests. I Edgar Allan Poe, no? El escriptor aquest conegut pels contes de terror.
Era més fosc que ell que la seva obra.
Exactament.
Aquest,
exactament. Déu-n'hi-do. Exactament.
Déu-n'hi-do.
Exactament, tenia una part fosca.
Es va quedar vidu aquest home.
Sí,
una,
sí.
Amb una familiar que s'havia casat amb 13 anys.
Sí, exactament. Sí, 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 sí.
O sigui, una època diferent també, no? Però ja en l'època hauria ser també bastant transgressor.
Sí, o sigui, la conclusió una mica del programa és que aquests genis creatius, d'alguna manera, han experimentat, han viscut molt. A vegades vides per experiències i a vegades experimentació forçada.
Sí, bé, moltes vegades, jo això ara no me'n recordo on ho he llegit, m'agradaria poder-t'ho dir, però jo he llegit que, bueno, una miqueta, no?, entre la bogeria i la genialitat, la línia és tan fina,
sí, exacte.
I que moltes vegades grans artistes, els seus comportaments sempre han sigut com a molt infantils, no? I
sí, sí, sí.
És
sí.
Com aquesta reconnexió amb el món infantil o aquest no abandonament, no?, una miqueta també, potser el síndrome aquest de Peter Pan.
Exacte, sí, sí, sí.
Seguir sent un nen, a mi m'agrada pensar...
Sí.
Que tinc la llibertat, gairebé la llibertat d'un nen.
Exacte.
I m'agrada controlar, doncs, la meva vida pensant això. I
sí, sí.
Que jo vull, quan jo vull, anar,
sí, sí.
Anar jo vull...
Home, jo crec que la connexió... El creador connecta amb el nen que ha estat, eh? Perquè un nen és molt
exacte,
creatiu.
Exacte.
Tots els nens del món són molt creatius. Jo crec que sí, que després, amb el pas dels anys... Es perd, s'agafen...
És que la vida és dura i la vida és un cincel i un martillo,
sí, sí, sí.
I vas colpint i va...
Jo crec que el que has dit és molt correcte, vull dir, l'artista, el creador, connecta d'alguna manera, sap connectar, sap tornar a l'essència aquesta del nen que experimenta i que no s'espanta per res, que no té censura, que escriu, diu o...
Miró, ho deia, jo el que intento amb cada quadre que faig és intentar expressar un concepte com expressaria un nen.
Exactament, exactament.
Sí, això ja és consciència, no? Jo què sé, jo, sí, doncs, sí. Molts d'aquests dels que hem parlat avui, doncs no sé si tenien una plena consciència o era una mica això, una histèria o una,
sí.
Una paranoia a vegades.
Sí, sí.
I no res.
Doncs bé, ens han quedat molts al tinter, però tenim molts programes. Ens acomiadem, com sempre, desitjant, demanant que la gent escrigui i llegeixi, que la literatura sempre ens aporta coses bones.
I tant, passem pàgina, Pep.
Molt bé, fins ara.
Fins la setmana que ve.